Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Una setantena d'alcaldes d'arreu del país s'estan mobilitzant en aquests moments pel centre de Barcelona en contra de la sentència condemnatòria del judici del procés. De fet, estan a punt d'arribar a la subdelegació del govern espanyol amb l'objectiu de lliurar un manifest a la subdelegada Teresa Cunillera, tot i que aquesta no el rebrà perquè no hi és. A peu de carrer, seguint aquesta convocatòria, hi trobem la companya de la xarxa, Mònica Hernández. Mònica, bon dia, què ens en pots explicar?
Molt bon dia, doncs ja som a punt d'arribar a la delegació del govern de Catalunya. Hem sortit a 11:15 de la plaça Sant Jaume, aquesta setantena d'alcaldes, com deies, la majoria procedents de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i també d'Osona. Una acció de protesta contra la sentència del Suprem, però també ens explicava Andreu Bosch, l'alcalde de Taià, un dels impulsors d'aquesta iniciativa, que és una acció de protesta contra la impunitat i la repressió de l'Estat que s'està aplicant a la ciutadania de Catalunya en les manifestacions que hi ha hagut justament contra la sentència del Tribunal Suprem. L'objectiu, arribar a la delegació del govern. Teresa Cunillera, la representant espanyola aquí a Catalunya, no hi serà per motius d'agenda, però sí que ja han confirmat els alcaldes que algú de la delegació el rebrà per poder accedir i per poder també entregar aquest manifest que van aprovar el 30 d'octubre denunciant la situació que es viu a Catalunya. Quan els demanaven si van per lliure, si tenen el suport o no d'altres entitats municipalistes, ens deien que han fet arribar totes les accions de protesta que tenen previstes a l'AMI i que la setmana que ve s'hi reuniran per mirar de trobar un acord.
D'acord, gràcies, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat aquest matí en declaracions a la xarxa els canvis en els bitllets de transport públic de Barcelona i de l'àrea metropolitana previstos per l'any vinent. Calvet ha defensat el canvi de la T10 per la Casual i el fet que la nova T+ s'abarateix un 25%. L'escoltem.
La T10 al final s'havia convertit en un títol d'ús pràcticament diari, quotidià, i ha de ser un ús casual. Nosaltres hem d'intentar que la gent que utilitza el transport públic doncs vagi cap a targetes de freqüència, de recurrència, i és per això que hem fet la T usual, que l'hem rebaixada un 25%, i si la gent fa el compte que efectivament hi surt guanyant.
L'autoritat del transport metropolità ha fixat per l'1 de gener l'entrada en vigor de les noves tarifes. I torna a Sant Cugat del Vallès la Youth America Grand Prix, una de les competicions de ballet clàssic contemporani per a estudiants més importants del món. El Teatre Auditori torna a acollir des d'avui durant 4 dies les proves de selecció de més de 400 aspirants entre 9 i 19 anys de 35 països diferents. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. Entre aquest dijous i dissabte tindran lloc les competicions de clàssic i contemporani dividides per edats. Un jurat format per directors de les millors acadèmies de dansa del món n'avaluarà l'habilitat tècnica i el potencial artístic i escollirà els guanyadors que es donaran a conèixer diumenge i que podran accedir a beques per entrar a les millors acadèmies de dansa del món. La Youth America Grand Prix és la xarxa de ball més gran del món que connecta estudiants de dansa, professors, escoles, empreses, exalumnes, patrocinadors, ballarins, coreògrafs i públic de tot el món. Des de la seva fundació fa 20 anys ha donat més de 4 milions de dòlars en beques i ha pensat més de 100.000 joves ballarins. Els seleccionats es trobaran a la final de Nova York, que tindrà lloc l'abril de l'any vinent.
Gràcies, Marc Castro, des de Cugat Mèdia, i a aquesta hora encara trobem afectacions a Rodalies de Catalunya, afectacions que poden superar els 30 minuts amb aturades i increments de temps de recorregut derivat del temporal marítim que afecta les instal·lacions de les línies R1 i RG1. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala. Els dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 16:00 PM, de cine a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 9:15 del vespre. Segon passi els dissabtes a 16:00 PM.
Cuc,
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11:06 del matí. Avui és dijous, dia 5... que quasi podien dir que és aquest dijous-divendres, perquè demà, ja saben, demà és dia festiu, tindrem un llarg cap de setmana ja per començar a fer totes les compres de Nadal, tot i que ja tot això ja s'avança sempre amb els Blacks i els Black Fridays i els Mondays i bé, tot el que hi ha. Però bé, suposo que aquests dies és aquells que ja es comença a veure ja moviment comercial, i també aquí tenim el Mercat de Nadal, com altres poblacions que també, a part de l'encesa de llums, un dels actes que ve després, també sol ser el Mercat de Nadal. Bé, i com sempre els dic, això no seria possible sense... Bon dia, ja ho sap. Sí. Respira. Cristina Cantal, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon dijous a tothom, aquest dijous amb olor divendres, m'ha agradat
això,
Sí,
sí, clar, i demà ja és un dia
festiu. És festiu.
Si fos una setmana allò que te queda pel mig, vas un xic despistat.
Home, podria ser molt millor aquest pont, Si tu pares a pensar si això s'escaigués...
Home, si avui fos dimecres,
dia 6, dijous, ja fas pont, perquè total, divendres ja és festa, ho enganxes en dissabte i diumenge i és senyal.
Què fas anar a treballar dilluns i dimarts?
No cal, ja t'agafes la setmana.
És que no agafa ritme de treball, o com l'has agafat ja l'has de deixar dir. És que no agafaria ritme.
Portem uns anys, però, que ponts, palanques i aquestes coses cauen molt malament, els festius, i 2020 no espera gaire res millor, Joan, que ho sàpigues.
2020 es peta.
Es peta,
que ara t'ho dic, com a l'any que ve amb aquesta situació, si estem tots dos aquí...
A veure.
Tal dia com avui...
Quin dia tindrem festa?
Esclar, l'any que ve, el dia 6, diumenge, i el dia 8 és dimarts, vol dir que hi haurà un pont, perquè el dilluns serà festa. Dilluns, dia 7.
Serà diferent, enganxarem de dissabte fins dimarts.
Exacte.
Tornarem dimecres.
Sí, també podríem dir un llarg cap de setmana.
Doncs sí, potser fins i tot millor que aquest,
sí,
no?
Sí, tindrem el dissabte dia 5, diumenge dia 6, dilluns dia 7 i diumenge dia 8. Després, com el nostre dilluns serà dimecres dia 9.
Em sembla bé.
Val? I Nadal també, déu-n'hi-do, Nadal és un dimarts... No, divendres... Hauria anat millor que hagués sigut Nadal un dijous. Perquè després també tens...
Ja et dic jo, que cauen el 2020, ho vam estar mirant i tampoc és un gran any de ponts. Però bé, no passa res, estem a 2019 encara, Joan.
Sí, Sant Joan també cau un dimecres. Està molt mal fet, aquest calendari.
Està molt mal fet.
Però encara l'11 de setembre cau bé, cau un divendres.
Un divendres,
Ja està bé, ja està bé l'11 de setembre.
Sí. Bé, és això, l'any que ve és any de traspàs, per tant es mou tot una mica més de lo normal,
Una altra cosa que has de dir, divendres sant cau en divendres sant,
Sí o no?
Sí.
Això no sempre passa, t'hi has parat a pensar.
I dilluns de Pasca també cau en dilluns de Pasca, Això també.
Bé, doncs ja hem fet anàlisi de 2020, perquè com que ja estem a desembre ja tenim l'ull posat en aquest 2020, un any molt rodó, eh? I que esperem que porti doncs molt bones noves a tothom.
Esperem-ho que sigui doncs un any d'aquests que, com hagis fet balanç, diguis, carai, ha estat un bon any, eh?
Un bon any. Jo també ho espero, això. Home, i un bon temps, com a mínim, sí, potser bueno, no com avui, eh?
Bueno, el temps així, això sí que no podem assegurar, i jornades com aquestes, segurament alguna que altra en viurem el 2020.
I que n'hi hagin, de pluges, i tampoc sí. Calen llamentades bèsties que facin mal, no, de moment no. Tampoc és el cas, sí que tenim els rius molt plens, alguna carretera tallada, perquè he vist que cap a Torroella no s'hi pot accedir,
sí,
perquè hi ha la carretera tallada per inundació, posa, però veia algun camió que sí que venia cap a la rotonda des de Torroella, per tant no sé si ja s'està començant a arreglar o que sortia d'un tros abans de que estigués inundat.
Clar, però el problema que té a Torroella, els camps més alts que la
sí.
carretera,
és que s'inunda.
Ja de seguida s'inunda i és un problema que han tingut ja fa anys i anys i anys.
Doncs bé, si ens esteu escoltant i voleu anar cap allà, que sapigueu que almenys fa 20 minuts encara no s'hi podia accedir.
Això s'ha de consultar, hi ha tots aquests serveis de carreteres que te van informant. Vull dir que de seguida saps la informació, abans t'hi trobaves pel mig. I
t'ho menjaves amb patates, allò que diuen.
Molts en previsió, escolta'm, no vingueu, trucant, no vingueu perquè passa això, perquè passa l'altre. Molt bé, doncs anem a saber
anem a veure
això,
el temps.
Com està la situació meteorològicament parlant. I és el moment d'anar a veure les nostres estacions meteorològiques. Avui l'estació meteorològica ens marca 12,3, aquesta és la closa de llop, veurem. Ahir no vaig estar mirant,
sí.
I sí que semblava que estava amb els 13 graus, que no hi havia maneres d'avançar. Avui porta 12,3, això per una banda. Anem al Club Nàutic L'Escala, que aquesta és la que ens marca més com està. Mira, doncs podien dir que quasi estan igualats. Podien dir que... No, igualats no, em sembla que no. 13,6, l'estació meteorològica de...
Arran de Mar.
Arran de Mar, de la de la Clota, amb la fotografia que es veu, amb la mar tota moguda.
Mogudeta.
La mar mogudeta.
Està de festa, tenim la mar de festa aquests dies,
I hi ha aquí unes barques que es van moguent cap a una banda i es van moguent de tant en tant cap a l'altra banda.
Estan de party hard.
Està molt bé aquí a Redors. Perquè si no hi hagués això, vés a saber on serien aquestes barques. Però bé, això és el que es marca. 13,6, 12,2. Tornaré avui a comprovar, a veure, com va l'estació meteorològica.
Closa.
Benjamí, si m'estàs escoltant, mira tu això, home, mira tu, aviam si ens ho pots arreglar. Benjamí és el que porta l'estació meteorològica.
Exacte. Però bé, no us preocupeu, perquè tal com diu el titular d'avui del Temps a l'Escala, aquest bloc d'en Sergi Corral, tindrem un dijous encara amb temporal fins a la tarda, però divendres clara millora. Per tant, comencem el pont amb més bon temps, que això són bones notícies, perquè sol ploure quan no hi ha estudi, I en aquest cas, doncs, almenys aquest cop ha estat al revés. Aquest dijous ens esperen unes temperatures màximes d'entre 12 i 14 graus i unes mínimes d'entre 10 i 12. Un cel cobert tot el dia, només amb tímides clarianes al vespre i la nit, que com dèiem ahir, molta claredat, al vespre i la nit no veurem, però hi haurà clarianes. Plourà, ha plogut aquesta matinada i també al llarg del dia, fins que al migdia doncs anirà parant. A la tarda quedarà algun plogim residual i al vespre ja deixarà de ploure, amb un ambient que es mantindrà molt humit. Vent, hem tingut gregal fort aquesta matinada, de força 5-7, al matí ha anat baixant a moderat, de força 4-6, i es mantindrà així fins a la tarda. Al vespre baixarà a força 3-5. Finalment, pel que fa a l'estat del mar, mar brava tot el dia amb temporal de llevant molt destacable aquesta matinada, amb tendència a disminuir ara ja cap a mig matí i migdia. El tràgol de llevant encara pot superar els 4 a 5 metres a primera hora, baixant els 3 metres a partir de la tarda. Bandera completament vermella per aquest temporal de llevant durant tot el dia i 15,1 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Molt bé, això és per avui. Demà sembla que la cosa canvia, perquè a primer cop d'ull ja veig un canvi de bandera, tot i que és una bandera groga, no és verda. Tu tens targeta vermella, a mi me poso una targeta groga.
Per això, ja anem a millor.
I ens diu que demà la màxima estarà entre 13 i 15 graus i una mínima entre 9 i 11, amb un cel tapat de matinada, en núvols baixos, però en clarianes ja de bon matí. S'aniran asserenant a migdia i a la tarda ja dominarà un cel molt més clar, ambient que es mantindrà humit tot el dia. El vent mestral fluix de matinada i matí. A migdia i tarda girarà gregal molt fluix, calmant el vespre i la nit. I la mar, forta maró de matinada i matí, baixant a maró a migdia. Al vespre i nit quedarà marejol. Tràgol de llevant encara proper, més ben dit, als 2 metres de matinada, baixant a 1 metre a partir de migdia. Això ja veiem que ja va calmant. La bandera és groga, amb precaució, encara en ressaca de temporal, i la temperatura de moment encara no varia amb aquests 15 graus. Amb molt bé, doncs això és el que hi ha del temps. Cristina, jo... La primera pregunta és... Tu els temporals els has descobert aquí, no?
Sí, sí, ja t'ho dic jo que sí.
No sabies ni que era un temporal, no?
De mar, no.
Bueno, de riu tampoc crec que...
No, però un temporal de vent, sí, clar que l'havia viscut. I de pluja, també, però clar, res a veure, eh? Res a veure amb el llevant que vaig viure aquí ahir.
Clar, després, com els expliques, diuen, no sabeu pas el que és això, eh? La tele és una cosa, però viure-ho allà in situ és una altra, eh? Molt bé, doncs mira, ja aquí a l'Empordà veus, ja vas descobrint, entre altres coses, la tramuntana, els temporals... I,
que el primer dia de tramuntana em va fer il·lusió anar a dinar un kebab davant del mar.
Carai.
Llesta, molt llesta, la nena d'Osona, eh?
Sí.
Vaig acabar amb un kebab arrebossat i salat, que...
Amb gust de sal, eh?
Exacte.
En salitre, vas.
Doncs sí, el temporal omplirà portades avui, segur. Què et sembla? Ho anem a veure?
Vinga, doncs anem ja a l'apartat del resum de premsa. I el resum de premsa ens parla, jo, és que la portada la veig, eh? Veig la portada parlant del temporal, encara no ha obert el diari.
Doncs Diari de Girona, comencem com sempre amb els pròxims a casa. El Diari de Girona obre amb aquest titular: el temporal deixa onades de 9 metres al litoral gironí i s'endú platges. L'acumulació de pluja ha provocat el tall de diversos carrers i els accessos als passejos marítims. Cauen més de 70 litres a Girona. També es diu que les ratxes de vent superen els 35 km per hora a municipis de l'Empordà i el Pirineu. I la fotografia és per aquest temporal, en aquest cas són les fortes onades de Tossa de Mar, en una fotografia que van plasmar doncs ahir, realment impressionant, eh, aquest temporal, al igual que aquí a la Punta, aquí a la Punta també teníem onades importants, eh, Joan?
Bueno, fins ara teníem el protagonisme dels temporals amb les fotos d'en Basili, aquesta vegada, el Diari de Girona, què passa? Aquí el temporal són nosaltres, aquí el número, que tossa, que... Res, això. Quatre esbotzades, quatre esbotzades mal comptades. Aviam, recuperem les fotos d'aquí, com el cargol queda amagat per les esbotzades i com pica allà la punta. Però bé, no, bé està bé, doncs, que hi hagin... Però bueno, també com afecta el temporal a les altres zones de la costa.
Anem cap al diari El Punt. Aquesta edició gironina d'aquest dijous 5 de desembre obre amb aquest titular: Creu Roja atén més de 3.000 gironins en extrema pobresa. Afegeix que el nombre de persones que van rebre ajuda humanitària el 2018 creix un 11,6% respecte de l'any anterior. I a la fotografia principal veiem el president dels Estats Units, Donald Trump, amb molta cara d'enfadat, fa molta por. Un emoticono d'aquests de les xarxes, eh?
Aquí li ja en sortiran això de coses així, de memes i coses així. Suposo que amb aquesta cara n'han de sortir més d'un, eh?
Bé, també veiem altres persones, que l'acompanyen, però bé, una mica aïllat, de la resta de caps d'estat. I diu: la feble unitat de l'OTAN, de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord. Aquest és el titular, i afegeix que Trump marxa enfadat i abans d'hora de la cimera de Londres.
Ah, i la feina que tindrà el que substitueixin en Trump, eh?
Sí, no, i t'hi fixes que fins i tot el cabell sembla que porti, saps, com el dimoni, que se li surten, no banyes, però aquesta encara... Sí, molt enfadat.
Una cara de pocs amics, que se sol dir, una cara de pocs amics.
Tal fas, tal trobaràs, no, diuen?
Sí.
Doncs també ens n'anem, si et sembla, cap a La Vanguardia, aquests diaris ja de caire barceloní, que es diu també que la cimera de l'OTAN aprofundeix les divergències entre els aliats, que l'aliança situa Rússia i la Xina com amenaces potencials, però els Estats Units, Europa i Turquia, amb prou feines, aconsegueixen emmascarar les seves desavinences. I a la fotografia, doncs, aquesta aquí a punt de posar-se, no?, per fer la foto, veiem Angela Merkel, veiem també a Macron, no?, Trump, i que conegui així de bones a primeres...
En Johnson, sí. Em penso que quasi ve a ser el que és ell a Anglaterra, també, perquè també deixa-la anar.
Sí, tal qual. I el titular boníssim, que és un aniversari per oblidar.
I no és en Zapatero, sembla Zapatero, aquest, però no, eh?
No, jo diria que no.
Té retirada. Està ben bé darrere en Trump, però és més jove, sembla més jove.
Anem cap a veure el periòdico, cobra amb aquest titular. Barcelona elimina la T10 i capgira les tarifes. Ja. Afegeix que la nova targeta de 10 viatges serà un 11,3% més cara i la mensual un 25% més barata. Afegeix també que el model impedirà al titular de l'abonament validar també el viatge al seu acompanyant. Lo típic, anem tres a Barcelona a passar el dia, agafem una T10 que compartim, s'ha acabat, senyores i senyors, s'ha acabat.
Com és això?
Aquesta és la gran idea de la senyora Colau.
Ja és la polèmica que ara
exacte.
Hi ha a Barcelona.
Ara anar a Barcelona per un sol dia resultarà molt més car, però les persones que viuen a Barcelona i que es mouen doncs, durant tot el mes, en lloc de la T més, que era la mensual, que valia 54 euros, ara baixarà a 40, per tant, redueix un 25%, però només afavoreix els barcelonins, per tant...
Bueno, sí. sempre es quedarà el Cabify o l'Uber o...
Sí, però són... I a part els hi han posat de nom T Casual i T Usual, que clar, ja em diràs tu... No sé. S'ho podrien haver estrujat una mica més al cervell, només dic això. La fotografia diu que la pluja va tancar estacions de metro i podem veure una senyora pobra que devia acabar molla de cap a peus, perquè tot i que anava amb el seu paraigües, passa just pel costat de la carretera en una vorera i el cotxe l'esquitxa de dalt a baix. És la fotografia.
Volem veure la matrícula d'aquest cotxe per posar una denúncia.
Home, pobra, ja va una senyora gran.
Una senyora gran amb un paraigua, home, s'ha de tenir més atenció, no s'ha pas d'anar tan de pressa, ven a poc. Té sort que li tapa la matrícula, perquè aquí una denúncia que és rebut.
L'hagués rebut, segur.
Vinga, acabem amb el diari ara.
Sacsejada tarifària. La T10 desapareix del transport metropolità que abarateix la targeta mensual i la jove hi castiga l'usuari esporàdic, especialment el turista. Veurem aquí com desglossat més. Aquí veiem que la T casual seran 11,35, que són 10 viatges, però sense caducitat, però a nivell unipersonal, que no pots compartir. La T usual seran 40 euros i vindria a ser la T més, que és també per viatges il·limitats durant un mes, també però de caire unipersonal. I la T jove, que són 80 euros amb viatges il·limitats durant 90 dies, però també unipersonal. Per tant, aquesta seria com la trimestral.
Però te surt a compte, això? O...
Clar, si vius a Barcelona i agafes 4-5 metros al dia, sí, clar. Però és això, si ara tu i jo, Joan, volem anar a passar 2 dies a Barcelona, no sé si et surt el bitllet senzill més a compte que comprar-te una el que seria la T10, que en aquest cas serà la T casual.
Carai.
No sé. No. I veiem també a la fotografia principal imatges d'aquest temporal que diu que el temporal escombra Catalunya. I podem veure aquí molt, molt difuminat al fons. Jo crec que per tot aquest vent i tot el que hi havia, l'hotel, també amb unes palmeres aquí a primer lloc que ja fan entendre que hi havia vent, i tota aquesta boirina que representa, suposo que és l'aigua que pujava doncs, del mar que hi ha entre mig de les palmeres i l'hotel Vela.
Doncs bé, això és tot el resum de premsa, el que portaven els principals diaris, que també, doncs el temporal, l'OTAN, l'assumpte del transport metropolità són les principals notícies que se'n parlarà tots aquests dies. Molt bé, doncs, Cristina, anem al moment musical del dia.
I què posem avui?
I què ens toca avui?
Toca rumba?
Rumba, rumba?
Som dijous.
És dia de rumba?
Oh, m'encanta, Joan.
Però no saps quina és, encara?
I tant.
Si el que mana que és qui paga, va.
Pel Nadal t'ha col·locat. Si és que pagues i no manes, ja
sobres de treballar.
Molt bé. Gertrudis amb el Nadal més tropical.
És ser com enrabadar. Ni a Belém ni a Vaqueira m'embull anar. De llevar i vull esmorzar, que això és el passet dels matinats. Aquí no se salven ni el res, ni galets ni gallins, i avui menjarem. Tampoc cantarem ni ens estimarem, ni a la tia Pepa ni donarem un tall, encara que resi a missa del gall. Fum, 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 és el que venen els carrers, tots plens de llum. Ai, que fum, que fum, que fum, tant de massola sana te l'odia amb ella, qui t'hi queda? Ai, que fum, 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 és el que venen els carrers, tots vens a llum. Ai, que fum, que fum, que fum, que fum.
Oh, que avui no em poso les sabates. Sabatilles d'espart, i vaig més tapat, i vaig més mudat amb el meu barnús que el nen Jesús. Que no hi ha res com tenir un pare fuster que t'ho arregli així de bé i sàpiga sempre el que ens convé.
Ni galets ni gallin ni avui menjar, tampoc cantarem ni ens estimarem, ni a la tia Pepa ni darem un tac, encara que resi la missa del gat.
Ritme de rumba com cada dijous, però avui posem ritme de rumba amb Nadal, amb aquest Nadal, el Nadal més tropical, el Nadal que ens proposa Gertrudis. Però bé, continuem. I ho fem ara amb sants, aniversaris, notícies, refranys, cançó del dia, etc, etc. Molt bé, Cristina, anem a veure quines amistats tenim avui que hàgim de felicitar.
Aquí hem de felicitar, sí, sí, vull saber-ho, vull saber-ho.
Avui dia 5 és, carai, Santes Sabàs, Dalmau i Crispina.
Crispina?
Crispina.
Sí o no?
Sí.
Crispina.
Crispina. Crispi, no en trobarem algun. Crispina, és més complicat, no ho sé. Dalmau, és Dalmau més de cognom que pas de nom.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Dalmau és més de cognom. I Sabes, bueno, ella que diu Sabes, que vull dir Sabes, sí que ho sé, però tampoc són d'aquells personatges que si alguna època sí que hi devia haver-hi algú que s'ho deia, però bé, de fet, mira, aquest era senyor Sant Sabes, que era abat, el que es deia Sabes.
Molt bé, doncs bé. Moltes felicitats, també felicitats si avui és el vostre aniversari i ens esteu escoltant. La nostra major felicitació des de Ràdio L'Escala i des del Més Calent. I aquí hem de felicitar també és a la Patricia Pérez, que en fa 46.
46 anys.
Aquesta sí, presentadora, actriu, sent moltes exacte. Coses, no?
Sí, 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 bueno, recordàvem ara el Juego de la Oca, sí. Que va ser una de les primeres vegades que la vam veure. També ha treballat amb altres televisions i... I bé, doncs...
I una galeta li va canviar la vida, ho sabies, això?
Ah, no. Què me dius?
Es va enverinar, es va intoxicar amb una galeta i a partir d'aquí, doncs, ha encarrilat la seva vida a escriure un llibre de salut i a investigar més sobre tot aquest tema i mira, l'ha portat per un nou camí.
Ah, doncs molt bé, molt bé.
Tot per la intoxicació d'una galeta.
Mhm. Ah, entenes? Doncs,
coses que passen i es giren la vida, eh? Insospitades.
I clar, això, i si no, en vez de saber quina empresa era...
No, ja no sé tant,
vegades,
ja...
A vegades surt el nom aquí, i després, si passa això, aquella empresa quasi també l'enfonses. També l'enfonses. Molt bé.
Hem de felicitar també Little Richard, que en fa ja 87.
Little Richard. Aviam, qui aixequi el dic i no hagi ballat mai el Tutti Frutti.
Tu i jo no podem perquè ho estem fent ara, ja, eh?
Sí, nosaltres ja l'estem ballant aquí al cim de la cadira, eh? Però quasi, doncs una de les cançons que aquestes mai passen de moda, que allà on te la toquen, el cos te se n'hi va. Aquells que no pots estar, la cadira no pots estar. Nosaltres ens hem d'aguantar perquè, si no, amb la Cristina és que ens els avallaríem tot.
Sí, sí, ja ho fem, eh? Ja. Ho fem, eh? Molt culquiet, però ho fem.
Ens havien de veure amb la rumba, eh? Molt bé, qui més?
I finalment a Josep Carreras, que en fa 73.
Carreras...
Oh.
aquest tenor català, eh?
Juntament amb Sarah Branigan i... Bueno, ell i Sarah Branigan, que van ser dos els que van posar veu en aquesta cançó, una de les cançons que es va escoltar per quasi, podríem dir, l'himne dels Jocs Olímpics del 92, però després hi va haver la versió dels Manolos.
Amigo para siempre y no Manolo.
La gent estava dividida, no? Amb l'oficial d'en Carreras i la Sarah Branigan, o la final que van fer els Manolos.
Això
atletes
passa.
Bajen de l'escenari.
I clar, per exemple, tu ara... molt ben buscava. Clar, tu pensa una nit de festa que te la posen, perquè és molt mític, és una de les cançons sí. que solen sonar, eh? Clar, li fiques una mica de ritme, doncs sempre doncs és millor. Però aquesta versió original... Preciosa.
Sí,
ja tenim a tothom felicitat, Joan.
Perfecte. Doncs si tenim a tothom felicitat, anem avançant en aquest espai, en aquesta secció, i ara anem a parlar de gelats. Els gelats, tots sabem doncs, que, bueno, el tipus de gelats que hi ha. Cada vegada en van sortint nous, aquests gelats artesans, però n'hi ha alguns que no són gaire convencionals.
A veure...
Anem a saber de què podem menjar gelats. Atenció, eh? Atenció.
Sabies que...
Els japonesos fan gelat de llengua de vaca. I això no és el pitjor. També es pot degustar de llagostins, de tofu, cactus, curri i de més varietats. Tal varietat, només apta per a valents, es troba en una exposició anual de postres que actualment s'està realitzant a la ciutat nipona d'Ikerbukuro i que romandrà fins al setembre. Un gelat d'aquestos costa uns 10 euros i tot i que el negoci atrau a molts curiosos, sembla que ningú repeteix. Ai, on estigui el sabor de la xocolata...
Estem d'acord, clar. Entre un gelat de llengua de vaca i un gelat de xocolata...
Jo em quedo amb la xocolata, però sense pensar-m'ho, ni un moment,
color,
eh?
N'hi ha color, n'hi ha color. Està molt bé que vagin a buscar altres varietats de gustos, però sempre, és clar, anem més per lo dolç que pas per aquestes coses tan rares, eh? Tot i que ara, bé, tenen gelats de dònut,
El de dònut està impressionant. Sí. Aquí, com es diu?
El Zucchero.
El Zucchero, el Zucchero el fan. I el de xuxu... Tasteu-lo.
També n'hi ha de xou, eh?
Sí, cuidadín. Cert, i de pa amb tomàquet.
També. Vull dir, aquests encara, mira, ens hi apuntaríem. Si te diuen, mira,
de llengua de vaca, és que no té màrqueting per enlloc, saps?
Això només ho poden fer els japonesos. Però sí, que cada vegada van sortint més varietats i està molt bé, perquè, esclar, abans era els gustos maduixa, taronja, llimona, xocolata i quasi vainilla, i para de comptar. I cada vegada van sortir més pistatxo, que sí, menta, que sí, de xocolata, 50.000 varietats.
S'ha d'anar innovant.
Sí.
O innoves o morts, no? Baixis.
Clar, aviat vindran els de formatge, els de xoriço...
Segur que n'hi ha de formatge, ja.
Segur? De xoriço, també, de llangonissa?
De xoriço, no ho sé. Ui, si em fan un de fuet, jo no em moc de la gelateria,
Senyors gelaters, si voleu
tenir
una clienta d'aquelles fermes... Els gelats de fuet. I si són del fuet des de Vic, encara millor.
Millor. Em sap greu, però de la plana.
Molt bé, doncs continuem. I després d'aquest sabies què, d'aquests gelats no gaire convencionals, anem a les notícies. Anem a saber què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5.
Vols llegir tu què passava fa un any?
Va, vinga.
Va, ens ho girem avui per canviar, simplement, eh?
Com sóc, eh? Sempre has d'anar a posar coses de la família.
Sí, clar que sí.
Déu-n'hi-do,
eh? I amb orgull. Joan, quin era el titular de Ràdio L'Escala ara fa un any?
Quin era? Doncs mira, el titular era que l'escalenc Valeri Fernández debuta a primera divisió amb el Girona Futbol Club davant l'Atlètic de Madrid. Feia almenys 5 dècades que cap jugador de l'Escala jugava a la màxima categoria. A més, Fernández ha ampliat el seu contracte amb el club gironí fins a 2023. Anem a veure què és aquest de Valeri Fernández, que jo ara mateix, a veure si...
Em sona, eh?
12 de desembre de 2018. Aquesta és la data que sempre recordarà Valeri Fernández, ja que va debutar amb 19 anys amb el Girona a la primera divisió. Un somni fet realitat. L'escalenc va entrar en el minut 83 amb el seu dorsal número 34. No va ser contra el València, no va ser contra el Leganés, ni tampoc contra l'Espanyol. Ha estat contra un potent Atlètic de Madrid. Feia almenys 50 anys que cap jugador de l'Escala jugava a la màxima categoria. L'equip gironí va acabar empatant a un. Aquestes són les primeres declaracions de Valeri Fernández després del debut.
Debutes contra tot un Atlético de Madrid, també, i sobretot agrair al club aquesta oportunitat que m'estan donant, estar el dia a dia amb ells entrenant, i ojalà puguin seguir les coses així, i sobretot molt satisfet pel fet de que s'està apostant des del club per la base, per joves que portem molt de temps aquí a les categories inferiors, i això m'enorgulleix bastant d'aquest club, i crec que s'estan fent les coses molt i molt bé.
Ara amb la veu l'ha conegut, eh?
Sí? Sí, qui és, Joan? Qui és?
No sé, és un que de tant en tant el veig per casa, o ell me veu per casa seu. Coses que passen de la família, sí, més aquest partit hi era.
No? Uh-huh. Ara, com no, home, com no estaries al debut?
De fa el debut i després passes l'apartat de nervis, saps? Que això és el pitjor de ser familiar, i com un teu familiar entra a jugar a futbol, que no li passi res, que li surti tot bé, que no el lesionin... Bueno, a part de l'alegria, després també l'alegria de veure'l sortir, també la preocupació. No? I de moment tot va anar bé, almenys aquella temporada, llàstima que aquesta, les coses no han començat bé, però espero que acabin bé.
Esperem que sí. Bé. Això era el que passava ara fa un any.
I en fa cinc?
Aquest era el titular. L'Ajuntament de l'Escala comença a netejar les platges afectades per la llevantada del cap de setmana. Les tasques s'allargaran dies, ja que el temporal va acumular molta brutícia a les zones de bany. Algunes han quedat pràcticament sense sorra i caldrà esperar la primavera per veure si la recuperen de forma natural o cal una actuació.
Escoltem un fragment de l'informatiu.
Algues, troncs, arbres sencers i un volum important de deixalles provinents dels rius han acabat a les platges de l'Escala amb el temporal de la setmana passada. La llevantada també s'ha emportat sorra de diverses zones de bany. La del Rec és una de les més afectades. Les onades van entrar tan endins que fins i tot s'han endut part de la duna litoral. L'empresa encarregada del manteniment de les platges ja està treballant en la neteja, que suposarà una feina de dies. La platja, el nucli antic, ha estat de les primeres per on s'ha començat a recuperar la normalitat i progressivament s'anirà actuant a totes les zones de bany del municipi. Robert Figueres, regidor de serveis.
Pues a causa d'aquest temporal han quedat les platges molt malmeses, hem perdut molta sorra, que esperem que durant aquest hivern es vagi dipositant i vagi tornant una part, i si no, més de cares a la temporada d'estiu, s'acabaria, com es fa sempre habitualment, de remplenar amb sorra tot el que s'hagi perdut, no? A part d'això, també han quedat molt i molt brutes, molt de troncs grossos, que feia temps que no es veia, i m'explicaven que abans, fa anys, quan hi havia aquesta, la gent aprofitava i anava a la platja amb aquests troncs així, que aprofitava per llenya, no? Que és una cosa curiosa i feia temps que no passava.
Bé, doncs, una notícia que es pot repetir aquest any, eh?
Sí, per un moment, es deu estar molt moll, com llenya per cremar. T'emportes... Sí?
Bueno, després ja
m'imagino... Ja l'aixugues, no? Ja la seques, ja la deixes secar.
Ja la vas assecant, però sí, esclar, aquella època que no hi havia calefaccions elèctriques i que anaves amb brasers o llars de foc, mira, una bona manera de no haver d'anar a muntanya a buscar llenya,
sí,
que, te
sí,
la portava, que te la portava al mar.
I sí, és certa, és una notícia que podríem quasi bé parlar-ne a dia d'avui, però bé, per sort, els anys passen i la gent aprèn de les situacions, i per exemple, en aquest cas ens parlava de la platja del Rec del Molí, però en aquest cas, per exemple, per prevenir aquesta llevantada ja han posat xarxes, com us explicàvem ahir a l'informatiu, a la platja de Riells, perquè no s'emportés aquesta sorra. Vull dir que amb els anys, com a mínim, anem aprenent de les conseqüències de les llevantades.
Jo només espero que les xarxes aguantin, eh?
A veure.
A vegades que ni les xarxes en fan prou. Molt bé, doncs això era el que passava ara fa 5 anys. Anem al refrany, la frase o la dita del dia que diu Le Sivong.
La cara és el mirall de l'ànima.
Perquè saps que les bones persones
ho duen escrit a la cara.
Ho duen escrit a la cara. No se'n poden amagar. La intuïció, el primer cop que la veiem, ja ens dirà si podem confiar o no.
Per tant, que quan veus la cara d'una persona, ja tens aquesta primera intuïció, i que sí, ja veus si una persona pues, és de confiança o no. Vull dir, en 6 segons ja hem prejutjat una persona, que ho sapigueu, això, ja no estudis. Necessitem 6 segons per valorar aquesta persona. Després, òbviament, les persones et sorprenen, eh? Però sí que és cert que quan ja veus algú a la cara que dius, ai, aquest, no m'enfiaré pas mai d'aquest.
A mi va passar quan vaig veure la primera vegada la Cristina. Dic, carai, fa cara de bona noia.
Ai, gràcies, maco.
Estàvem allà a Calella.
A les Havaneres.
A les Havaneres. Mira, fa cara de bona noia, aquesta noia.
Sí, sí. Em vas proposar que vingués a fer les Havaneres d'aquí a l'Escala, eh? Ho recordo.
Sí. Molt bé.
Toca música.
Toca música.
Música, i una cançó preciosa.
Sí, senyora.
I és la cançó que va ser la més votada per votació popular als Premis Enderroc de 2012 i un gran èxit que va sonar per tot arreu. I si no vaig errat, tenia... No, ja la pots deixar.
No, que m'ha sortit molt fort. Ara.
És Fil de llum d'Andreu Rifei, que crec que sortia Polseres Vermelles.
Sí, és una de les cançons de Polseres Vermelles. Molt bé, tot començant a escoltar les primeres notes d'aquest Fil de llum d'Andreu Rifé, com deia la Cristina, premi a la meva... Em penso que, aquesta vegada jo crec que va ser un any que no hi havia dubte, perquè no sé quines van ser les altres, però és preciosa aquesta cançó.
Molt.
Bé, doncs, Cristina, explica'ns com ha d'anar el far aquesta
doncs,
tarda.
Doncs, mira... Sí, fa dies que parlem del clima, de la cimera, d'aquest COP25, doncs parlarem de la pesca a la COP25, de què s'ha parlat amb en Javier Garat, que és el secretari general de CEPESCA. També passejarem pel port de la zona... Bé, passejarem per la zona portuària sud, a veure què en descobrim. I, finalment, doncs, també farem agenda del cap de setmana, perquè, clar, ja és cap de setmana sí, llarg, demà és festiu, sí. I, finalment, doncs, també veurem quin preu s'ha venut el peix avui a Vilanova i la Geltrú, si és que han pogut sortir. Ho descobrirem, ens haureu d'escoltar de 4 a 6 aquí, a Ràdio L'Escala, el programa El Far, us esperarem.
Molt bé, doncs, Cristina, nosaltres no sé si hem d'esperar més tard o no.
No ho sé. Tu saps alguna cosa?
Jo encara no sé
no?
res.
Doncs
no sé res.
Ara ens informem.
Ara ens informem si avui te tocarà tu fer l'informatiu o la Montse, no ho sé. Després ho veurem. Però bé, si no és així, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I tornem dilluns.
Molt bé. Un petonàs, vients.
Banyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món. Res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. La vida al món t'espera. Respira,
El més calent a l'aigüera.
Dissabte 7 de desembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical, 24 hores de la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Sílvia Marsó, Marc Parejo i Germán Torres es debatran entre el bé i el mal, la moral i les més profundes passions. Un remolí emocional que amb prou feines dura 24 hores. Dissabte 7 de desembre a 8:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Sí, demà, dissabte dia 7, anava a dir demà, dissabte dia 7, a 8:15 hi ha aquesta representació, aquesta comèdia que es fa a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, 24 hores de la vida d'una dona, amb Sílvia Marsó, la coneixen, ja les va donar a conèixer amb els tres, recordin, de les safates d'un dels tres, Marc Parejo i Germán Torres. I volen anar, volen gaudir d'aquest espectacle, d'aquest teatre musical, doncs molt fàcil. 972-77-1000. Primer que truca, primer que s'endú les entrades dobles. Una entrada doble, és a dir, una entrada, entrades per dues persones. Una entrada que val per dos. A vegades això ens fotem un liu. I no, són la primera. El primer que truqui s'endú aquestes dues entrades per anar a veure a 8:15 del vespre a l'Espai Ter aquest espectacle. Ens ha de deixar les seves dades, el seu correu electrònic, i ja nosaltres li explicarem com ha de fer per anar a buscar les entrades. Normalment els que heu anat ja sabeu que teniu un sobre allà a les taquilles, a les guixetes d'entrada, amb el vostre nom i amb les dues entrades. Doncs, si volen anar a veure aquest espectacle, a Torroella de Montgrí, a la sala Espai Ter, per el dissabte dia 7 de desembre, a 8:15 del vespre, 24 hores de la vida d'una dona, de Stefan Sewin, ja ho saben, 972-77-1000. El primer que truca, el primer que se les endú. I el que farem ara, el que farem, doncs, és anar al que ens proposa la Montse Hidalgo. Ens proposa sempre un pla vital, una entrevista que té com a objectiu facilitar tot tipus d'eines per viure millor. I aquestes eines sempre, a vegades, ens els adona la persona que s'entrevista. Avui és Ruth Nieves, que acaba de publicar Naciste para disfrutar, per parlar de les relacions sexuals conscients i de la influència dels traumes infantils. L'escoltem? Llavors, vinga, tot això al Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Et permets gaudir? Per què hi ha dones que han censurat el plaer a les seves vides i anteposen les necessitats dels fills o de la parella per sobre de les seves? Perquè hi ha homes i dones que s'aferren a alguna persona que no li convé. Avui volem abordar una via per resoldre els problemes d'autoestima i de parella a través de la descoberta d'un mateix, tal com recull el llibre Naciste para disfrutar. Ruth Nieves, ben tornada. Un placer tenerla aquí de nuevo. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Monse. Un placer.
Un libro en el que hay sexualidad, hay espiritualidad y hay relaciones conscientes. Pero empieza contándonos un descubrimiento personal de gran calado, que fueron abusos cuando era una niña de 4 o 5 años. ¿Cómo pudo vivir sin recordar ese trauma infantil tan duro y tan difícil?
Pues en el libro lo explico, que cuando vivimos una experiencia muy traumática durante la infancia, el cuerpo no está preparado para gestionar toda esa sobrecarga emocional. Entonces, el propio cerebro, para proteger nuestra vida, lo que hace es desconectarse. el cerebro, el neocórtex, que es la parte donde, desde donde tomamos las decisiones, donde se almacena la memoria, se desconecta el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y nos quedamos solo en modo supervivencia, en modo respirar. Y entonces, literalmente, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de recordar, o sea, se quedan como fragmentos de esa experiencia, no se puede almacenar como un recuerdo. Y eso hace que sea mucho más fácil olvidarla, porque tú literalmente es como te desconectas de la realidad, dejas de percibirla para poder sobrevivir, para que a tu cuerpo no le dé un infarto. Entonces, eso hace que sea más, sobre todo si ha sido una experiencia que no se ha repetido, es más fácil olvidarla. Y también ahí he aprendido que el desconectarte es algo que los niños, cuando sufren mucho, aprendemos a hacer. Y de hecho yo me di cuenta hace unos años que cuando alguien discutía muy fuertemente conmigo, llegaba un momento que me desconectaba y no me enteraba lo que me decía. Pero era este propio mecanismo de supervivencia, tenemos un montón de mecanismos. Entonces la mente, con tal de que sobrevivamos, hace lo posible, incluso desconectar la parte de la memoria, la conciencia, para que podamos olvidar. Y entonces eso queda ahí guardado, pero también quedan guardadas las emociones, los miedos, las consecuencias que sacamos de esas experiencias. Y lo que cuento en el libro es que lo sanador es poderlo recordar y poderlo, que te ayude a alguien a gestionar eso para poderlo sanar. Lo mágico, o sea, a mí lo que me fascina el cuerpo es esa capacidad que tiene de autosanación cuando le damos las herramientas, o el amor, el cariño, la comprensión que necesita.
Podemos ir arrastrando inseguridades, vivencias negativas, falta de amor paterno o materno, y quizá tampoco lo sabemos.
Claro, por eso también quería escribir este libro, para ayudar a las personas que tienen o que no están disfrutando plenamente de su vida, por unas razones o por otras, o de sus relaciones, porque lo que normalmente ignoramos es que los problemas de pareja que tenemos son una, por decirlo de alguna manera, un reflejo, una percusión de las heridas emocionales que tenemos de la infancia, de las experiencias no resueltas de esa época de nuestra vida en la que no teníamos esa capacidad de comprensión, de autogestión emocional. Y entonces cuando sentimos que o sea, esas carencias emocionales con la pareja en realidad nos están reflejando una carencia emocional que tuvimos de niños, o con el padre o con la madre, y ahora la tenemos con nosotros mismos, y entonces la pareja no deja de ser un espejo de lo que necesitamos y no estamos atendiendo.
¿Hay más mujeres que hombres que censuran su sexualidad? ¿Es un tema cultural?
Es un tema muy cultural, porque durante siglos, incluso milenios, no estuvo bien visto que la mujer disfrutara el placer. O sea, en general, hace miles de años se censuró el placer como forma de controlar el poder de las personas, porque a través de la sexualidad, del placer, conectamos con nuestro lado más divino, con una cantidad de energía inmensa, y hace miles de años pues se censuró esta parte del ser humano y se intentó limitar al matrimonio y a la procreación, precisamente para castrar ese poder que se nos ha dado. Pero especialmente ese placer se censuró en las mujeres, y se nos hizo creer pues que las, durante siglos y milenios, que las mujeres que disfrutaban del placer pues que eran unas guarras, unas ligeras de cascos. Y entonces eso ha generado vergüenza, culpa, miedo al que dirán. Ahora cada vez nos hemos ido liberando más de esas creencias del pasado, de esos miedos que vienen de la cultura patriarcal, y cada vez hay más mujeres que se lo están permitiendo, pero todavía en el subconsciente hay muchas mujeres que llevan mucha carga y que se siguen creyendo que su vida es para servir a los demás, en vez de para que cada una viva y cada uno viva su propia vida y la disfrute.
Nos dice que nos hagamos el amor. ¿Para qué?
Pues hacernos el amor es una forma de sanar nuestras heridas, de sanar nuestras carencias, de reconectar con nuestro cuerpo, porque no somos conscientes de la desconexión tan grande que tenemos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo ha sido rechazado durante mucho tiempo y se consideraba algo sucio o algo impuro. Y entre esas creencias, culturales limitantes. Y todas las experiencias dolorosas que hemos vivido, tendemos a desconectarnos, para no sentir el dolor, tendemos a desconectarnos del cuerpo. Y claro, cuando nos desconectamos del cuerpo, dejamos de sentir el dolor, pero también el placer. Entonces, cuando te das cuenta, yo me acuerdo de cuando empecé a leer libros sobre tantra, sobre cómo entienden en Oriente la sexualidad, te das cuenta de que te estás perdiendo una parte de tu vida muy importante que mereces porque forma parte de tu naturaleza. Entonces, el hacerte el amor, por un lado, te permite disfrutar más, o sea, te permite experimentar más placer en tu vida, pero es que también es sanador a nivel emocional y a nivel de salud. Porque cuando nos desconectamos de determinadas partes de nuestro cuerpo, porque hayamos vivido experiencias, y no tienen por qué haber sido abusos de la infancia o la adolescencia, sino también cuántas mujeres o cuántos hombres han sufrido relaciones sexuales dolorosas que por sumisión o por agradar o por lo que sea, es que no somos conscientes de hasta qué punto nos ha hecho daño la exigencia, el querer agradar a otros, e incluso pasando por, aunque a nosotros nos doliera. Y entonces el hacernos el amor o el tocarnos con amor, lo que ayuda al cuerpo es a liberar todo el, o sea, primero a darte cariño, a tratarte con suavidad, a enseñarte a ti mismo o a ti misma que te amas y que mereces que la otra persona que está contigo te dé lo mismo. O sea, es una forma de enseñarte a quererte a nivel físico.
Sexo, pero también mucha espiritualidad en este libro, como nos estás, ese conectar con el interior de cada uno. ¿Nos falta ese punto de introspección para sentirnos bien y para disfrutar, como nos propone en su libro?
En mi opinión, sí, porque yo viví una etapa de mi vida en la que experimenté la sexualidad, pues como nos han contado en Occidente, pues deprisa, porque tenías la sensación de que era algo malo, que cuanto antes acabaras, mejor. Y lo que yo propongo en este libro es que realmente para poder disfrutar de la sexualidad necesitas tener un nivel de aceptación y de amor a ti mismo muy grande y hacia tu cuerpo, porque si no, no vas a estar relajado. Si tú no te quieres, si tú te rechazas, si tú te avergüenzas de ti, si estás lleno de miedos, cuando te desnudes no te vas a sentir ni seguro ni relajado. Y entonces, claro, realmente el disfrutar de la sexualidad, como yo propongo en este libro, requiere valor, requiere autenticidad, requiere honestidad, requiere estar conectado contigo, con tu corazón. Hace falta valentía, porque realmente cuando no es lo mismo beberte unas copas y tener sexo con alguien, porque el alcohol lo que hace es desinhibirte, pero también desconectarte. Y entonces, realmente no eres tú al 100%, te has desconectado una parte de ti, de esa parte que te da vergüenza, que tal, o sea, no estás tú al 100%, no estás lo suficientemente presente. En cambio, para disfrutar del sexo plenamente, con conciencia, necesitas estar presente, y para estar presente tienes que ser consciente de lo que sientes, de pues llegar a un nivel de aceptación de ti muy grande para poder también aceptar y entregarte a la otra persona desde el corazón, desde el respeto.
Sexo con amor, amor con sexo.
Cuando yo hablo de disfrutar de la sexualidad conectados a nuestro corazón y con plena conciencia, el amor siempre está ahí. Esto no quiere decir que yo promueva un tipo de sexualidad. No, quiero decir que de lo que se trata es que tú te permites disfrutar de la sexualidad siempre en coherencia con tu corazón. A lo mejor tu corazón quiere vivir una experiencia puntual con alguien, o a lo mejor quiere vivir una convivencia con alguien. Entonces, hablo mucho de respetar lo que cada uno necesita en cada momento. Eso es lo que yo llamo disfrutar del sexo en coherencia con el corazón. O sea, de